Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que la guerra de l'Iran ha disparat ja el petroli per sobre dels $100 per barril de Brent. L'última vegada que això va passar va ser l'inici de la guerra d'Ucraïna i va portar la inflació a superar el 10%. Els experts adverteixen que si es mantenen aquests preus a l'energia, la seva translació a l'economia domèstica, a la cistella de la compra, a la nostra butxaca, vaja, és qüestió de temps. També us hem parlat del pacte de govern amb els sindicats Comissions Obreres i la UGT per tal de millorar les condicions dels mestres i els professors catalans. Un acord que s'escenificarà d'aquí a mitja hora en un acte encapçalat pel president Salvador Illa i els màxims representants de Comissions i de la UGT. Aquests sindicats, però, són minoritaris a l'educació. I ni la USTEC, que és majoritària, ni l'ESPEC, que és la segona a les últimes eleccions sindicals, no han donat suport a l'acord, que tanmateix entrarà en vigor immediatament. Les vagues de la setmana que ve, doncs, es mantenen. I us hem recordat que des d'avui es pot demanar l'anomenat bo lloguer jove, dirigit a persones de menys de 35 anys que poden aconseguir una ajuda de fins a 250 euros per pagar el lloguer. Les sol·licituds s'atenen per estricte ordre de registre. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que Wall Street obre a la baixa, mantenint la tendència dels últims dies per la pujada imparable del preu del petroli arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Segueix així el camí de les borses europees, que s'han mantingut en vermell durant tot el dia, i és que avui el preu del petroli, com explicaves ara, s'ha disparat per sobre d'aquests $100, que és una barrera que no es veia des de la guerra d'Ucraïna l'any 2022. Sobre aquesta qüestió, els líders de la Unió Europea s'han reunit aquest migdia amb representants de les monarquies del Golf per veure com reduir l'impacte d'aquesta guerra. Ho ampliem des de Brussel·les. Bruno Forteamires, bona tarda.
Hola, bona tarda. La reunió ha acabat fa tot just uns minuts i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha garantit en un comunicat que treballarà colze a colze al club comunitari amb els seus aliats de l'Orient Mitjà per reduir els riscos que diu que comporta el tancament de l'estret d'Hormuz per al subministrament d'energia arreu del món. Von der Leyen també ha fet menció expressa a la situació de Líban. Ha demanat respecte per a la sobirania i la integritat territorial del Líban, un país que està sent durament atacat aquests últims dies per Israel, i ha expressat la seva preocupació per l'impacte humanitari d'aquests bombardejos que ja han causat centenars de morts. Avui mateix, per cert, un altre líder europeu, Emmanuel Macron, també ha demanat, en aquest cas, si que ho ha fet directament a Israel, que deixi d'atacar el Líban.
I de Brussel·les a Washington, perquè el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio acusa l'Iran de ser una amenaça per l'Orient Mitjà i de prendre tot el món d'hostatge. Oriol Serra.
Bona tarda. En un acte al costat del sotsdirector de l'FBI, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha assegurat que el món és cada dia una mica més segur a mesura que avança l'operació militar Fúria Èpica contra l'Iran. Diu que s'estan destruint les seves capacitats militars. Ha arribat a parlar fins i tot de precisió en els bombardejos, sense fer esment al presumpte bombardeig nord-americà d'una escola de nenes a l'Iran. Rubio ha titllat el règim iranià de terrorista i de ser el pitjor pel que fa a la presa d'hostatges com a arma de guerra.
Quan es tracta de prendre hostatges, al món no hi ha pitjors criminals que el règim clerical de Teheran. Són els pitjors criminals del món en terrorisme i són els pitjors criminals agafant hostatges des dels primers dies.
El secretari d'Estat nord-americà ha anunciat que és hora de posar punt i final a la sensació que segrestar nord-americans pot servir de moneda de canvi arreu del món.
Fora de la crònica internacional, aquest ha estat un nou matí de testimonis d'inspectors de la Unitat de Delictes Fiscals en el cas Pujol a l'Audiència Nacional. A preguntes del fiscal, la gent que va investigar els comptes de Josep Pujol Ferrusol a Andorra ha parlat d'ingressos en efectiu de milions de pessetes d'origen desconegut que es movien d'un compte a un altre entre els germans de manera coordinada i que es blanquejaven a través de productes financers.
I lo que aparentemente se está intentando realizar es poner capas, es decir, estratificar ese dinero, diversificarlo e integrarlo en el sistema financiero, blanquear esa cuantía de dinero.
Abans d'ella ha comparegut la gent que fa uns dies va reconèixer animadversió cap a la família Pujol. Avui li han preguntat les defenses dels empresaris investigats per suposada corrupció per obtenir concursos. En un tens interrogatori, la gent de l'UDEF ha assegurat que Jordi Pujol Ferrusola tenia poder sobre totes les institucions i li han reclamat proves de possibles irregularitats en aquestes adjudicacions. I un últim apunt, el Tribunal Suprem rebutja un nou recurs d'una entitat d'extrema dreta en contra de la descatalogació del monument franquista de Tortosa. El mes de novembre, el Tribunal ja va rebutjar un recurs en aquesta mateixa línia. Tortosa, Jordi Barranca.
Bona tarda. Efectes pràctics, no hi ha canvis en relació al monument de Tortosa situat al vell mig del riu Ebre. El mes de novembre passat, el Tribunal Suprem es va pronunciar en aquest cas pel recurs que va presentar l'entitat Raíces en contra de la descatalogació que en va fer l'Ajuntament de Tortosa. Ara és el torn d'un recurs que també va presentar una entitat similar, en aquest cas Despierta España. El motiu: falta de fonamentació i justificació adequada. Marília Xà, alcaldessa de Tortosa.
Anem fent passos, tot i que sabem que encara no s'ha acabat en este procés judicialitzat, però sí que és veritat que torni a llaure aquesta sentència en el mateix sentit, pues te dona, no?, esperança de que això va seguint el seu camí, esperant que d'una vegada per totes pugui quedar resolt.
Totes les parts de nou pendents del que decideixi el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, que recordem que va ser qui va paralitzar la retirada del monòlit l'any 2021. Una part d'aquesta causa que afecta concretament la concessió de la llicència d'obres.
Passen 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
Bona tarda.
L'escriptor i advocat Jordi Cabré, bona tarda.
Molt bona tarda.
I l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Dilluns.
Bé,
dilluns, com volem dir.
Jo, cada dilluns en Jordi bé, el mateix,
dilluns, eh?
Escolta, jo només he dit una veritat.
No, sí, absoluta. Però davant la pregunta de tot bé, dilluns, vol dir que, bé, tot, tan bé com es pot estar un dilluns, que no seria allò rodó.
Escolta, aneu interpretant.
Molt ànim, molts ànims, escolta. Darrere el dilluns ve el dimarts. Va, anem de seguida pels temes del dia, però abans, ja sabeu... que els dilluns saludem a l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, tu? També de dilluns?
Super. Jo estic... O sigui, si no entro en detalls, estic extraordinàriament bé.
Carai, tu. Bon dia.
Si entro en detalls, estic fins a la zona de tothom. Però, bé, però si no, molt bé, molt bé.
Molt bé, doncs escolta, quedem-nos en la superfície i no entrem molt als detalls. Així
sí,
no, correcte. No cal espatllar la situació. A veure, què ens vols proposar?
Mira, ahir els meus veïns em van dir: nena, és el dia de la dona, et convidem a fer un esmorzar de forquilla. I jo vaig dir: a bodes em convides? I vaig anar. Llavors, l'escena que us relataré ara mateix va passa en un restaurant de l'Estany que es caracteritza pels esmorzars de forquilla, i al qual em conviden. Esmorzar de forquilla, aquesta idea feliç, potser dominical, de desdejunar com si dinessis i fer, si cal, una digestió de serp de 6 dies. Pa amb tomàquet, vi, brasa, mongetes seques, amanida, molt important, una bona amanida, i platillos com ara mandonguilles de cabirol, peus de porc, i al final, o potser al principi, tallat o fins i tot cigaló, o potser cafè amb llet. L'esmorzar de forquilla, una expressió que no té traducció en les altres llengües que ens acompanyen, és de zones o de persones que han de fer feines que demanen esforç físic, jo que sé, feina al camp, un taller mecànic, vull dir que fer una esmorzar de forquilla i després haver d'anar a l'oficina i anar al Catalunya migdia, no us ho aconsello.
No. Millor que no.
Però perquè com arribaria en Cabré? Molt més patint. Com estàs de forquilla? De dilluns i de forquilla. Tot el que a la taula del meu costat, uns ciclistes, s'havien demanat un tibon, que és aquesta peça de carn que té un tros d'os en forma de T. Això per esmorzar, eh? Una amiga meva que fa esmorzars de forquilla va explicar que un dia un avi va deixar la dentadura al lavabo. Vull dir que és una cosa que... una serietat. Tot el que entra una família amb un nen. La cap de sala, amunt i avall, alegre, anava cantant els plats. La mare que li diu al nen que demani menú infantil. No n'hi ha a la carta, o jo no n'he vist, però es refereix, esclar, a les patates fregides i als arrebossats. O sigui, qualsevol cosa arrebossada és menú infantil. El nen, tímidament, el nen que no era idiota del tot, tímidament es queixa i diu: és que jo vull Anna Camperes. Bona elecció, penso jo. L'Anna Camperes és el menú. No, no, fa la mare, destrossant una mica més la cuina catalana. Demana menú infantil i punto. Llavors la mestressa, amb la llibreta a la mà, somriu, es mira el nen i li diu: quina sort que has tingut. Justament avui el menú infantil hi ha Anna Camperes. L'hagués abraçat. Li hagués escombrat el terra perquè passés. Quina senzillesa, quin amor per la cuina, quina visió de futur, quin convenciment de posseir la veritat. Gràcies, senyora desconeguda. El lloc, per si el voleu saber, es diu Hostal Grau. Són aquesta gent, aquestes dones d'aquestes sales, les que salvaran, si es pot, la cuina catalana.
Molt a favor de la cambrera o mestressa. No sé si la cambrera o mestressa, però...
No ho sé, no ho vaig saber.
Molt bé, molt bé.
Al final sí que has entrat en detalls.
Sí. No? I el dubte si encara hi ets, en part, encara hi ets?
No. O sigui, si parlem de denominacions d'origen, en aquests moments sóc a Costers del Segre. Perquè estem parlant un programa sobre denominacions d'origen, vinícoles, que espero que servirà al sector i que us agradarà.
Sí, no va dir això, que l'Empar està treballant, que ja porta un parell de dies que ens entra des de, en xivarri de fons, però és el que té fer...
Treballant, sí. Òscar, no seria la paraula.
Perquè sí.
No seria la paraula. No seria just.
Ja.
Estic aprenent moltes coses i estic fent quilòmetres i quilòmetres, clar, Costers del Segre.
Però també fent un programa, vull dir que...
Sí.
No, està fent un programa.
Sí, l'estem fent ja. O sigui, estem entrevistant a tota la gent que fa via Catalunya, que és tan... En fi.
Molt bé. Sobre els esmorzars de Forquilla, a mi m'ha fet gràcia això, perquè és veritat, diu, no, això és de la gent que té una feina allò contundent i que necessita reposar, o de ciclistes de cap de setmana. Que
de ciclistes de cap de setmana.
El ciclisme
sí.
És l'excusa, perquè dius, no, vaig a fer uns quants quilòmetres i després foto una entaulada que, tot el que he fet, tota la salut que he fet amb el ciclisme, després l'espatllo em...
Et surt a deure, les calories et surten a deure.
A vegades sí, però vaja. Alguna cosa a dir?
Jo escombraré cap a casa, aprofitant que hi era el 8M, i que l'Empar ha dit, no?, també una mica l'homenatge a aquesta dona i a tantes dones, no?, que al final crec que és una forma de tenir cura, no?, al final també el que explicava ella, el nen volia que ell anés a Camperes i ella va com connectar i d'alguna forma va voler, no?, facilitar-li el desig aquell que tenia, i crec que és molt bonic, i crec que més enllà de si estan servint, perquè al final les dones històricament són les que han sostingut, no?, com ens hem alimentat, com ens hem cuidat i què hem posat al centre, i crec que és molt interessant la reflexió que fa l'Empar, perquè al final aquesta dona el que intentava era donar resposta a la demanda, a la voluntat d'aquesta criatura, no? El que han fet històricament les nostres àvies, no? Segurament, o mares, quan deien, i què vols menjar? Que en moltes ocasions és el que hi ha, però sí que sempre et faré aquest dinar o aquest sopar que et ve tant de gust, no? I crec que és una forma també bonica que l'Empar, ja parlareu vosaltres dels esmorzars a Forquilla, perquè no en faig, a més no menjo carn, jo dic que tinc complicat.
Molt de tant en tant, em faria molt sovint, però com diu l'Empar, no sortiria igual a Catalunya Migdia. No?
Però aquest petit detall que posa l'Empar és els detalls que fan que la vida es mogui, no? També, i són aquests petits detalls que fan aquests moments tan, tan bonics, no? Vull dir que t'ho agraeixo en part, perquè d'alguna manera també és un homenatge a tantes dones, no?, que ens han estat cuidant al llarg de la història.
I la cuina, com moltes coses, jo ho estic veient també en el món del vi, les dones han preservat sempre aquest patrimoni, la cuina és cultura. En aquests moments crec que estem en un moment d'emergència culinària catalana important, i són moltes les dones que han aportat aquestes receptes. El gust es construeix. Aquest nen volia anar a Camperes i aquesta senyora va pensar que era un client del futur. Els caps de sala, és a dir, són les ànimes dels restaurants, de les fondes, dels bars, el que és a la sala. Alguna persona a la que tu li pots dir, fes-me el que vulguis, o a la que tu li pots dir allò de sempre. I això és tan bonic, tenir algú que et digui allò de sempre i tu dir sí.
A veure, Jordi.
Jo no, estava pensant que fa molt de temps que no faig un esmorzar a Forquilla. No tinc temps. No.
Ni el cap de setmana, un dia del cap de setmana.
Cap de setmana ho has de fer, cap de setmana. I n'hi ha molts, per Catalunya.
Segur,
i estan
segur,
plens.
I aquest senyor que surt pel TikTok, que es diu Junyent, no sé com, que amb la barretina...
Sí.
I es fot el seu temps amb l'all i la torrada. Jo això, vaja, tant de bo jo acaba així, també.
Has de buscar algun cap de setmana, Jordi. Algun
cap de setmana.
Tenir temps.
I el dilluns vindràs més content.
Sí, exacte. Segueix de dilluns, segons com.
Si no, entrem en detalls.
Jo sé que n'he fet algun, però és veritat que l'excusa de l'esport me l'he saltat. És a dir, estic en aquell moment...
No, jo també. Clar. Si vaig a l'esmorzar de Forquilla, vaig a l'esmorzar de Forquilla. No cal una excusa, no, directe.
Clar, és aquest moment de la vida entre sortir el dissabte a la nit o quedar el diumenge a primera hora per fer un esmorzar de Forquilla.
Jo ja estic a la segona part, clar.
I en aquest cas sí que noto que hi ha un cert boom. No sé si és per la meva generació, però sí que s'estan obrint restaurants d'aquest tipus a Barcelona, s'estan promocionant cuinen molt, hi ha molt ambient, i realment crec que és una bona notícia també recuperar aquesta part de la cuina catalana que en molts casos havíem deixat perdre per ramen, sushi i altres tipus de menjar. No? Per tant, crec que és, que és positiu.
No sé si estàs d'acord, en part, no, és per això la meva, però tanquen a Barcelona, tanquen bodegues. No sé si estàs d'acord.
Sí, les grans capitals són una cosa molt diferent pel que fa al vi, pel que fa al... és a dir, quan tu, per exemple, tens un amic que ve d'Iowa i tu li dius, ara t'ensenyaré la cuina catalana, però, és a dir, pots anar al Gaig, pots anar, és a dir, a l'Ada, per allà, tots els... però els normals, els de cada dia, que això costa més a les grans capitals amb creuers. Costa més. I, és veritat que a Barcelona es porta molt el tàper.
Sí, sí.
I encara... a Barcelona es porta molt el tàper, com és natural. Llavors, el consum moderat, que és com ha de ser sempre, el consum moderat de vi entre setmana també costa més... pensem en nous moments, com les tardes. L'esmorzar de Forquilla ja entenc que de vegades és complicat quan has d'anar a treballar després, però també tenim els caps de setmana i és un acte radicalment cultural.
I encara una derivada més sobre el que explicava l'Empar abans d'acomiadar-la. Molt a favor que sí, el teu fill ha de putinejar el plat i no menjar-se'l, i ja li van bé uns macarrons i una carn arrebossada del menú infantil. Mira, escolta'm, endavant. Ara, si el teu fill li agrada una altra cosa, no el condemnis a sempre fer el menú de Forquilla. Vull dir,
i educa'l.
Poden menjar altres coses i sí, no cal que diguis, no, escolta'm, ell que faci menú de menú infantil i llestos.
Educa'l. Dóna-li això.
Empar, gràcies, i continua passant-ho bé, que de força
ens
donen uns riures.
A vosaltres, vinga, fins ara, gràcies.
Per fer-nos una mica d'enveja. Passa una mica més d'un minut d'un quart de quatre, fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
Catalunya migdia. T'agrada el formatge? Vine a Formatgem. Torna al Fòrum del Formatge Artesà i Català. 14 i 15 de març al Palau de Fires de Girona. Entrada lliure tot el cap de setmana. Més de 200 formatges, concursos, tasts, vins, cerveses artesanes i tallers per petits i grans. Ens trobem, tastem, parlem i celebrem. Formatgem, organitzat per Acrefa.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa, el zero a l'esquerra, que no val res, i el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt, perquè del 5 al 16 de març tens tota la gamma Nissan al 0% TAE.
Sí, sí,
0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dilluns a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 19 minuts de les 3 de la tarda, som al Catalunya Mitjà amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema, un dia més pendent de la situació a l'Iran i la derivada que pot tenir en les nostres butxaques. Mojtaba Khamenei, ens hem de començar a acostumar a aquest nom, és el segon fill de l'aiatolà Ali Khamenei i és el nou líder de l'Iran. La tria s'ha fet aquest cap de setmana, quan fa exactament 10 dies que va començar la guerra, 10 dies també que els Estats Units i Israel van matar el seu pare, Ali Khamenei, en el primer bombardeig sobre l'Iran. Tots els estaments polítics del país, de l'Iran, des del Parlament fins al del president, passant per la poderosa Guàrdia Revolucionària, han comunicat la seva lleialtat al nou líder i això podria provocar un enduriment de la guerra perquè els Estats Units consideren inacceptable aquesta elecció. La setmana passada, Donald Trump ja va fer un advertiment. Calia que la nova tria d'un líder comptés amb el vistiplau dels Estats Units. Però l'Iran, que és un país sobirà, no ha fet cas de les amenaces nord-americanes i amb aquesta elecció s'envia un missatge que l'Iran està disposat a resistir. Mojtaba Khamenei és un clergue de 56 anys, va estudiar teologia a la ciutat santa de Qom, que mai no ha ocupat un càrrec públic ni un lloc al govern. Ara bé, ha passat tota la seva vida en els centres de poder a l'ombra i, sobretot, mantenint-se amagat de l'opinió pública. És dels pocs supervivents del bombardeig del primer dia de la guerra, on va morir el seu pare, l'Ayatollah Ali Khamenei, la seva mare, la seva dona i una germana. Amb aquesta elecció també es descarta la possibilitat d'una obertura del règim, és a dir, l'anomenat sector reformista ha quedat una vegada més arraconat. Per tant, si algú tenia alguna esperança que el règim dels ayatolars podria obrir-se una mica o buscar algun perfil no tan dur, aquesta tria, com a mínim de moment, envia un missatge de no, nosaltres resistim.
Bueno, ja ho deien, no?, que realment era probable que no hi hagués un canvi de règim, sinó que hi haurien canvis dins del mateix règim, no? I a part, també, ara estaves dient que és, li van matar en aquest atac al pare, a la dona, o sigui, tot el seu cercle.
La germana.
Per tant, no sé si tindrà la capacitat de pacificar o al contrari.
Moltes ganes de pactar, no, normalment no en tindria, no?
Que és probable, no?, que no, o sigui, que el model de la, que diuen, no?, model la veneçolana, que hi ha aquest canvi, que hi ha, doncs, tot aquest apropament, no?, amb una persona que també era del règim, però que d'alguna forma Trump pot capilaritzar, clar, aquí realment serà com molt difícil. I una mica també el que deies, el que està clar és que a Trump, Netanyahu, no els interessa per res apostar per un govern democràtic, sinó que el que volen és, no?, tenen altres interessos. I com molt bé deies, l'impacte que tot això acabarà tenint, no?, molts experts diuen que probablement no és la Tercera Guerra Mundial, però que els impactes, no?, internacionals de tota aquesta guerra, Xina, per exemple, ja està veient, no?, que d'alguna forma no pot exportar molt de les seves mercaderies, el que està fabricant, perquè passen, transiten per l'epicentre de la guerra, i tot plegat s'està posant cada cop més complicat.
A veure, jo és que em costa de creure que Trump pensés que amb aquest atac el que podria propiciar és un canvi de règim. Crec que tampoc ho buscava. És a dir, en el fons, jo cada vegada sostinc més la tesi que ell, en el fons, el que volia és enfrontar-se a Xina a través de... I que en aquest cas el que està aconseguint és escapçar l'economia. Jo no descarto que aquesta propera setmana faci algun moviment més per intentar encara, en aquest cas, que es passi a dependre encara més dels Estats Units, perquè al final passa tot per aquí. I d'altra banda, el canvi de règim crec que era molt complicat, també tenint en compte els suports interns que hi ha al país. I, per tant, ara una mica el dubte que hi ha és dir, hosti, finalment es va acabar amb una monarquia, ara hi ha una continuïtat d'aquest règim i passa per aquesta dinastia, no? Al final era el pare, ara és el fill. Veure si segueix controlant el país, i també crec que hi havia certa esperança per part dels Estats Units de que hi hagués alguna mena de revolta interna que no s'està donant, perquè la gent al final també té por, no? Uh-huh. I crec que aquesta guerra serà més llarga del que s'apostava també inicialment, i que acabarà en el moment que Trump vegi que ja no li surt a compte.
I no sabem quan és això, no sabem què vol dir sortir a compte per part de Trump. En el cas de Venezuela ho vam veure molt clar, que era destituir el president per posar un règim que pogués afavorir, directament ho van dir el segon dia, els interessos petrolífers dels Estats Units, ho van dir sense cap mena de pudor. Mm. I per tant no tenim per què no creure que en aquest cas sigui el mateix, que és com, perquè a nivell bèl·lic dius, quin és el pla? No, és que serà d'aquí una setmana s'haurà acabat. I això què vol dir? D'aquí una setmana què haurà passat exactament? Destituir el règim sembla que no. Propiciar una revolució interna democràtica o a favor dels drets humans, etc., diria que tampoc sembla que acabi passant. És a dir, és molt difícil que un país que t'està bombardejant tu surti de dintre, de moto propi de la població, revoltar-se contra el poder. És difícil, perquè estan bombardejant mentre estan al teu propi país. I, en canvi, la tercera hipòtesi, que em sembla que és la vàlida, que és, bé, un regateig econòmic d'interessos petrolífers, que és, mentre hi hagi rebombori en aquesta zona i l'estat d'Hormuz quedi més o menys bloquejat i més o menys en conflicte, tot això encareix el pou de petroli i, per tant, afavoreix que la gent vagi cap als Estats Units a comprar-lo. Per tant, com deia la Júlia, és una mena de fotre altres potències, especialment la Xina, de manera indirecta, a través del preu del petroli, a través d'oferir-se com el gran subministrador de petroli mundial. La qual cosa és un drama per la població iraniana i per la democràcia en general, que tenen poc a esperar de la resolució d'aquest conflicte. Però això queda encalladíssim, i això és el que més preocupant, que si no veiem final, si no veiem el moment final, com tampoc veig el moment final de la legislatura de Trump, si no veiem quan aquest senyor es pot quedar més o menys satisfet amb un canvi de règim o amb una revolta o, no ho sé, o amb algun tractat de pau, si no veiem al final, vol dir que segurament és bastant possible que l'interès sigui que quedi encallat i que, com en el cas d'Ucraïna, doncs quedi com una cosa irresolta, perquè mentrestant anem fent les grans potències anem arrossegant cap a casa.
És evident que la tria d'algú molt continuista respecte al règim ha tingut un impacte directe en l'economia mundial i, per exemple, en el preu del petroli i del gas. S'ha disparat encara més. Ha arribat a passar dels $100 en el cas del cru, cada barril Brent, el nivell més alt des del 2022, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna. Els mercats, també les borses d'arreu del món, han respost en pànic al bloqueig de l'estret d'Hormuz, per on transita una cinquena part de la producció mundial de petroli i de gas liquat. També el bombardeig d'infraestructures petrolieres a l'Iran, a Qatar, a Bahrain. La Unió Europea s'ha pronunciat aquest matí per tranquil·litzar el continent. Diu que no hi ha risc de penúria de petroli, que hi hagi escassedat, però sí que estan preocupats per la pujada del preu. I, a més a més, els països membres del G7 estan reunits aquest migdia per debatre sobre l'emergència petroliera. Saludem la Judit Panades i Martí, que és professora d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora Panades, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara mateix amb el petroli per sobre dels $100 per barril de Brent i, a més pujant, hem d'estar molt preocupats, relativament preocupats, o hem d'esperar a veure què?
Home, jo diria que relativament preocupats en les opcions que em dones és un fet de preocupació, i això no n'hi ha cap dubte. És per això que avui justament el G7 doncs, està reunint i està intentant doncs, veure què passa, com es pot d'alguna manera alleugerar tota aquesta pressió que hi ha en el mercat, perquè clar, això es té por d'un esclat impressionant de preus a l'alça i que això repercuteixi sense cap tipus de dubte en les inflacions dels països, no tan sols europeus, sinó de tot el món.
Hem de preparar-nos, per tant, per una altra pujada de la inflació?
Sí, no tinc cap dubte, perquè clar, hem d'entendre que el petroli, o sigui, tots els productes energètics, serveis energètics, formen part de l'IPC, de l'índex de preus al consum, i tenen una ponderació alta, perquè són perquè la gent gasta molts diners en això. Llavors, què passarà? Que si ara pensem que la gasolina, per exemple, doncs que està pujant de mitjana un 30% i que no es quedarà aquí, això anirà més. Una altra cosa és que ara pujant molt ràpid i, per tant, clar, és tot molt sobtat i això ens fa estar com nerviosos i nervioses, però que això encara pujarà una mica més, potser no tan ràpid, però que pujarà, no en tinc cap dubte. Per tant, què passarà? Que en el mateix mes de març, al finalitzar el març, jo estic seguríssima de que això es notarà, hi haurà un impacte i que potser no serà un impacte de situar-nos a inflacions, com vam veure no? fa uns anys amb la guerra d'Ucraïna, de 10%, no crec que sigui això de moment, però que sí hi haurà un impacte gran, perquè són uns productes importants dintre d'aquest índex, i això es notarà, sense cap mena de dubte.
Si puja la inflació, ja sabem que fins ara el que ha passat és que el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès. Per tant, també hem de mentalitzar-nos perquè s'apugin les hipoteques, aquells que la tinguin variable?
Doncs, home, jo apostaria que sí, perquè, a veure, el problema que passa és que l'enemic número 1 del que són els mercats, i ara estem en un tema d'un mercat concret, que és el de diguéssim, petroli, molt bé, l'enemic número 1 és la incertesa. O sigui, com més incertesa hi ha, pitjor va la cosa. Per què? Perquè, clar, diguéssim, això té un impacte molt, molt important i tu no saps, ni empresa ni consumidors saben què fer davant d'això, no saben com això evolucionarà. Llavors, això genera molt nerviosisme. Llavors, quan això es produeix, a més, en que els preus, no del petroli i del gas i de l'electricitat, que ja estan pujant i tothom ho veu, sinó de tota la resta de productes, perquè això és una cadena. O sigui, això trigarà X temps, però que no és gaire llarg aquest X temps, això acabarà també repercutint, perquè pensem que encara que els productes es produeixin en el territori, aquests productes, per exemple, s'han de transportar. I clar, ara transportar és més car, pot ser molt més car, i tot això s'afegeix, doncs, òbviament, en el preu final al consumidor. Per tant, Aquí el que hi ha és com una cosa, un encadenament de fets que comporta més inflació. El Banc Central Europeu, davant d'això, diu no, hem de que no se'ns escapi de les mans, no podem no fer res, esperar a veure si això es tranquil·litza, perquè, clar, diguéssim, pot que no es tranquil·litzi i llavors que s'escapi de les mans, no? És com de dir, ens esperem, i el fet d'esperar, pot ser que ja se'ns hagi passat l'oportunitat i ara ja no hi ha manera de frenar aquesta escalada de preus. Per tant, bueno, la meva opinió és que, evidentment, quan es vegi que hi ha aquesta inflació, tot depèn també de com evolucionin les properes dues setmanes, perquè l'economia doncs, no li agrada la incertesa, i la font d'incertesa número 1 en aquests moments és el senyor Trump. No? El president Trump doncs, genera molta incertesa amb les seves declaracions. Avui diu una cosa, l'altre dia en diu una altra, un no sap ja què pensar i què farà, i per tant, clar, això fa que tothom està molt prudent a veure què passa, però jo ho tinc clar que en el moment en què les inflacions es disparin, el Banc Central Europeu el que farà serà, efectivament, pujar els tipus d'interès i això tindrà una repercussió directa en el cost de les hipoteques.
Per exemple, el fet que Estats Units i Israel poguessin garantir que hi hagi circulació més o menys segura per l'estret d'Hormuz o que el G7 avui decidís treure al mercat les reserves de petroli que tenen i que tenien guardades i que vulguin intentar fer això per baixar el preu, això tindria incidència en els preus o mentre hi hagi guerra és igual que circulin petrolies per l'estret d'Hormuz o no i que es treguin o no les reserves que el preu estarà disparat?
A veure, jo crec que, home, alleugerarà una mica la pressió. Hem de pensar que això és un mercat, i en els mercats hi ha la part d'oferta i la part de demanda. Ara el problema està en la part d'oferta, o sigui, aquells països que produeixen petroli i que, per tant, doncs, proveeixen de petroli a la resta de països que no en tenim. Llavors, clar, aquí està el problema, la demanda és la mateixa. Per tant, hi ha la mateixa demanda, però ara, perquè com a conseqüència de la guerra, com a conseqüència de que no es pot enviar aquest petroli en els països perquè està tancat doncs, l'estret d'Hormuz, clar, els països productors han dit doncs clar, no, que no podem, si no el podem fer arribar, doncs deixem de produir-ne. Clar, això ha espantat molt els mercats perquè vol dir un retrocés de l'oferta i, per tant, un encariment sense mida o no se sap fins on pot arribar a prou del petroli, doncs, i això espanta. Per tant, clar, jo crec que si el G7, doncs, d'alguna forma, per marcar, per calmar els mercats, no només el de petroli, destensionar el de petroli, dient no us preocupeu, que tenim reserves, les traurem al mercat, per tant, tornarem a augmentar l'oferta i això calmarà. Si, també ho faran per tot el rebombori que hi ha hagut a les borses europees i americanes. Clar, les borses només fan que caure l'espanyola la primera, que sembla ser que encapçala aquesta baixada, no? Llavors, clar, per què? Perquè les perspectives són dolentes. Són dolentes per tots els cantons. Llavors, això genera un pànic en els mercats que fa que tothom es vulgui treure de sobre empreses, accions, i que ven, i clar, el preu va baixant. Mm. Per tant, jo crec que, a veure, que tant de bo, no?, que la decisió del G7 sigui això, calmi momentàniament els mercats i doni un respir, doni un respir per pausar.
Per tant, tenim la inflació que pujarà, els tipus d'interès que probablement també pujaran, la incertesa que també farà que la situació sigui més delicada. A què ens hi podem agafar? O sigui, què més pot passar a partir d'ara?
Home, a veure, també he de dir una mica per donar un missatge
sisplau, una mica d'optimisme, si pot ser, sí.
Clar, que no sigui tot una cosa tremendista, no? A veure, l'economia a vegades espanta perquè quan passa quelcom passa molt ràpid, no? En aquest cas ha sigut una setmana, i posaré un exemple una mica doncs, de casa, casolà. Doncs jo cada dia per anar a casa meva passo per una gasolinera, una benzinera, i vaig mirant el preu del petroli, bueno, de la gasolina, sí. No? De la gasol. I clar, cada dia està més car. I jo dic, ostres, és copsar una mica, no? La sensació que tinc jo com a consumidora, que la que té doncs, la gent, no? De que això sembla que de cop i volta ha fet una pujada increïble i que no sabem si s'aturarà. Jo crec que, a veure, hem d'esperar, perquè tot s'ha d'esperar, però de la mateixa manera que això va molt ràpid pujant, també pot anar molt ràpid baixant, o sigui, estabilitzant-se, perquè és una causa molt concreta i està generat per un motiu molt concret i per un problema molt concret. Llavors, no és... diguéssim, està localitzat el focus, anem-ho així, val? En el moment que aquest focus tingui menys tensió, tant sigui política, i òbviament això generarà una destensió econòmica també. Jo crec que els mercats d'alguna forma respiraran i es calmaran. Per tant, anem a suposar que això serà quelcom que fa molta por ara, però tinguem paciència, no siguem alarmistes més del que toca i que esperem que en unes setmanes doncs, la cosa d'alguna manera s'hagi calmat. Mm-hmm. Sí, ja ho veurem, perquè tot és incert i mai ningú ho pot saber. Però jo no... O sigui, la gent diu, no, la guerra trigarà, anirà per llarg. Home, clar, anirà per llarg vol dir no serà d'una setmana. Ja fa 10 dies i hem vist que la cosa sembla que va en sentit contrari, no?, d'escurçar-se. Però tampoc serà una guerra enquistada com la guerra de Rússia-Ucraïna. Això és una guerra enquistada. Aquí, jo no crec que això passi aquí. No passa perquè els altres països que estan produint petroli, per exemple, l'Aràbia Saudita, clar, ara no està produint. Però ell, o sigui, aquest país viu d'això i tampoc li interessa no produir i no cobrar. No sé si m'explico. Per tant, buscaran vies alternatives. Hi haurà algun, diguéssim, no crec que això es perllongui, no, d'una forma enquistada com han sigut altres conflictes bèl·lics.
Doncs esperem que sigui així, com a mínim tenim aquest petit raig d'esperança, perquè és veritat que el mateix, els núvols es veuen molt negres.
Sí, molt negres.
Professora Judit Penedès, perquè em sembla que abans li he canviat l'accent, li he dit Penedès i és Judit,
sí,
Penedès.
Penedès, exacte.
Professora d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
A vosaltres. Adéu.
No sé si us ha convençut l'última resposta amb un
sí,
punt d'optimista.
Trump assegurava el mateix. És el mateix ahir o avui.
Pobre. Sí, sí. No. Si no l'acomiado perquè es pogués defensar, si volia defensar.
No, és a dir, Trump tampoc diu perquè sí. És a dir, deu tenir alguna cosa al cap en el sentit de fer un càlcul de quan durarà. Jo no estic dient que li doni la raó amb la guerra, però sí, potser amb la raó amb el càlcul de quan pot durar. Trump ahir deia que, escolta, no, segurament també per desespero seu, perquè deu veure que també els seus assessors i els seus lobbies li diuen dir, escolta, què estàs fent? I d'una mica per calmar-los, i responent, espero, alguna veritat, deu fer un càlcul d'una inestabilitat breu. Però, clar, és que volem, vaja, jo com a mínim vull pensar que és més una cosa basada en realitats i amb allò, i amb previsibilitat, i amb una mena d'històric d'aquesta mena de conflictes, més que no pas amb un desig.
Clar, jo tinc la sensació que al final, abans dèiem, no?, quan pararà, no?, això, i cada cop hi ha més veus que diuen que realment l'únic que pot posar fre a Trump, que al final està aquí l'Iran, no?, sembla una mica arrossegat per Netanyahu, vull dir que tampoc té una agenda pròpia en aquella zona, serà la ciutadania i l'èlit estadounidenca, quan realment, teòricament, té, no?, aquestes eleccions de mitja legislatura al mes de novembre, tot i que gent, no?, del propi moviment MAGA, del Make America Great Again, alguns fins i tot estaven posant sobre la taula la possibilitat de no fer aquestes eleccions. Llavors, jo crec que davant d'aquest panorama, quan realment no, la població, la ciutadania americana comencin a veure que les seves butxaques, amb aquesta inflació disparada, no?, que estava comentant la professora Penedès, veuen que el seu president s'ha posat en una guerra que ni entenen, perquè jo crec que encara ningú entén què està fent allà Trump, al final segurament espero, no?, que sigui la pròpia ciutadania americana que comencin a visibilitzar aquesta oposició, perquè és que si no, tens la sensació que l'únic que pot fer aquest front de pressió pot ser des de casa seva, i també és cert que dintre el propi moviment MAGA diuen que comencen a haver-hi moltes escissions, no?, de gent de que s'està posant les mans al cap de dir, bueno, però què estem fent aquí a l'Iran, no? Llavors jo crec que al final aquesta manca d'agenda i manca de comprensió del seu propi país, a més quan ell va dir, jo no seré un president intervencionista, de fet havia criticat a Biden per ser-ho, i dir, no, jo no em cuidaré d'Estats Units, el que està fent és rebentar els preus i que la gent cada cop sigui més pobra, no?
Pues que a l'hora de buscar antecedents, perdona, Júlia, pues que a l'hora de buscar antecedents costa una mica, i el primer que et ve al cap és Iraq, i Líbia i Afganistan, com aquestes operacions estranyes que acaben d'una manera indefinida. Jo ara mateix em feien escriure com va acabar el tema Afganistan. Jo no sabria escriure-ho. Mm-hmm. Em costa molt. Acaba d'una manera difusa, estranya, confusa, potser sigui menys conflictiva, però... I tinc la sensació que Iran pot ser una mica el mateix, no?
I és que tinc la sensació que Trump obre conflictes nous, obre guerres noves, però no n'acaba de tancar cap. Mm-hmm. És a dir, ell el que ens ha acostumat és a canviar de focus. I, de fet, ahir ja començava a parlar molt de Cuba. És a dir, jo trobo que hi haurà un moment que farà una, entre cometes, una retirada que no ho serà mai del tot, però que farà això, girar una mica cap a una altra mirada quan no li interessi continuar-ho. Però no sé si aquesta oposició realment a dins dels Estats Units li farà canviar d'opinió. Crec que serà una cosa més, no tan política, sinó molt més econòmica, la que li pugui fer canviar d'idea.
Sí, segurament, però, però per això no, perquè la ciutadania no serà tant de posicionament polític, sinó de dir, tio, és que ens estàs fent més pobres a tots plegats, no? On està?
Sí, realment
no,
ha de ser...
I si veu que hi pot guanyar alguna cosa. Ho dic alguna cosa perquè jo tinc la sensació que dins d'aquesta intervenció el que està fent és fer un favor a Netanyahu.
Totalment,
no crec
està arrossegat.
Si no... tan pensada, no? Llavors haurà de veure quin és el moment perquè els dos hi puguin guanyar. Netanyahu això li interessa que sigui molt llarg i com més poder pugui guanyar pel mig millor, perquè així també està tapant tot el que està passant ara a Cisjordània, no? Amb aquestes ocupacions de cada vegada més terreny i directament amb colonització de la població palestina i del seu territori. Per tant,
que Netanyahu li interessa que sigui llarg i que Trump no li interessa que sigui tan llarg i que sigui, li interessa que sigui més curt.
Jo crec que hi haurà un moment que no tindran aquesta... el mateix interès.
Si estem, sí. Per tant, pot ser que entrin en conflictes. Però si estem en aquesta dinàmica d'interessos, vaja, jo no sé què pot desitjar Pedro Sánchez, perquè Pedro Sánchez podria arribar a desitjar que la cosa s'allargui o convocar eleccions de seguida.
Doncs veurem quina deriva de té tot plegat. Falten 20 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida entrem en un altre tema que ens ha saltat aquest matí aquí a Catalunya, i és aquest acord entre el Departament d'Educació i alguns sindicats de l'ensenyament. No tots, i a més els principals no hi són. Ara ho comentem.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Existeixen tres tipus de negoci. Els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mires. Combo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a opel.es.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa, el zero a l'esquerra, que no val res, i el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt, perquè del 5 al 16 de març tens tota la gamma Nissan al 0% TAE.
Sí, sí,
0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
El 13, 14 i 15 de març torna el Time Out Fest i aquest any ho fa amb Altura. El millor festival gastronòmic de Barcelona s'instal·la durant 3 dies al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, per oferir 21 plats únics amb el producte català com a protagonista. Tallers i tastos gratuïts, DJs, bingo musical i les millors terrasses amb vistes a Barcelona. Time Out Fest, del 13 al 15 de març.
Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius? Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ell has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí.
El meu fill està viu.
A 3CAT fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
Catalunya migdia.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dilluns a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 16 minuts seran les 4 de la tarda, a banda de la guerra de l'Iran, insisteixo. Avui el Departament d'Educació i els sindicats Comissions Obreres i UGT han arribat a un acord per la millora de les condicions laborals de mestres i professors a Catalunya. La Generalitat el presenta com un acord històric que ara mateix es firma al Palau de la Generalitat amb els secretaris generals de Comissions i de la UGT i amb el president Salvador Illa, però la realitat és que els dos sindicats majoritaris a l'ensenyament, la USTEC, que és majoritària a infantil i primària, i l'ESPEPC, que és de professors de secundària, no han firmat aquest acord i mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. L'acord amb UGT i Comissions Obreres contempla rebaixar les ràtios a totes les etapes educatives, 20 alumnes a infantil i primària, 30 a primer d'ESO, i una inversió de 300 milions d'euros per l'escola inclusiva. I també preveu algunes millores retributives pel personal docent, com ara incrementar un 30% el complement salarial autonòmic. Això seria arribar a uns 200 euros de complement l'any 2029 i un pagament de 50 euros per nit passada fora de casa pels mestres i professors que van de colònies o en viatges escolars. Saludem Esther Vila, que és responsable d'Educació Pública de Comissions Obreres, per tant, un dels sindicats que sí que ha firmat aquest acord, o que sí que firma aquest acord d'aquí uns minuts. Esther, bona tarda.
Bona tarda.
Esteu contents amb aquest acord, entenc, perquè el firmeu. Per què firmeu?
Doncs mira, firmem perquè és un acord de país, és un acord que no s'havia vist mai fins ara, perquè incorpora doncs totes les reivindicacions del col·lectiu, tant pel que fa a les millores de condicions laborals com per millora del sistema educatiu i també l'increment salarial, situant-nos en l'objectiu que teníem, que és en el nivell mitjà-alt respecte a la resta de companys de les altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol.
L'acord, diuen vostès, i també ho reconeix el govern, que es desplegarà immediatament i no està vinculat a l'aprovació dels pressupostos.
Correcte, no està vinculat a aprovació de pressupostos, per tant, és un acord que entra en vigor demà mateix de l'assignatura, per tant, demà, i a partir de demà, doncs, aquest acord incorpora una comissió de desplegament i seguiment amb algunes subcomissions per treballar a fons doncs, tots els temes que tenim sobre la taula, perquè això és amb una mirada no a curt termini, és una mirada a mig termini i també de futur, de millora del sistema educatiu d'aquí de Catalunya.
Ara parlarem amb l'USTEC, però l'USTEC i l'ESPEC no firmen aquest acord, són els dos principals sindicats de l'educació. Per què no hi ha aquesta unitat del sindicalisme a l'educació?
Bé, nosaltres, com deia, hem recollit el sentir del col·lectiu. Hem estat doncs, visitant centres, parlant amb afiliats, simpatitzants, organitzant assemblees per recollir el sentir i des de la plataforma unitària doncs, hem establert doncs, aquestes lluites que eren compartides, però nosaltres també som un sindicat sociopolític, val? I per tant, per nosaltres és important fer una valoració global d'aquest acord i per tant, si posem recursos també d'increment de personal per donar suport a la inclusiva i també baixar de ràtios que suposa més personal docent i a més també volem un pla de desburocratització en els centres educatius i millorar les condicions laborals, clar, nosaltres hem de fer una valoració global i no podem jugar-nos tota una carta, que és el salari, perquè som un sindicat de classe, un sindicat sociopolític, i per tant hem diversificat la lluita, que de fet era la lluita de la plataforma, no? una lluita diversificada.
Esther Vila, responsable d'Educació Pública de Comissions Obreres, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
A vosaltres.
Ara mateix s'està firmant aquest acord, sentim el conseller Albert Dalmau, que està prenent la paraula en aquest acte.
El president de la Generalitat ens va demanar sempre que governéssim amb la mà estesa i escoltant les demandes del conjunt dels col·lectius de la societat. Ho hem fet amb la mà estesa, hem escoltat, i fruit de que ens hem escoltat els uns als altres, fruit de que hem pogut compartir reptes, avui som capaços de presentar un acord de país pel sistema educatiu. I com que les coses no passen per si soles, vull de nou significar la feina de les persones que hi ha darrere. Vull agrair especialment a tot l'equip del Departament d'Educació que ha estat treballant incansablement en els últims mesos amb moltíssima intensitat les últimes setmanes, a la seva secretaria general, al secretari de Millora Educativa i a tot l'equip que ens acompanya, també a l'equip de Funció Pública, als departaments d'Economia, ho he dit, d'Empresa i Treball. I també als representants dels sindicats de classe, els sindicats majoritaris del nostre país, les Comissions Obreres i la UGT. Sempre hem compartit que en els moments més dificultosos, en els moments en els que som capaços de plantejar posicions diferents, el que és important perquè la nostra societat avanci, perquè el nostre país avanci, és que siguem capaços de poder arribar a acords. I avui podem presentar davant de la societat catalana, ho hem dit, un acord que és històric en matèria educativa, perquè reverteix una situació allargada durant molt de temps, podríem dir que es ve, no?, que es ve acumulant des de l'època de les retallades, que ha afectat quines són les condicions salarials dels nostres docents, però també els reptes d'unes aules que avui tenen major complexitat de les que tenien temps enrere. I el govern ha escoltat, ha pogut treballar amb els representants de les treballadores i dels treballadors per poder arribar a un acord. Avui és un acord que fa una millora substancial en matèria retributiva per permetre que els nostres docents, no?, passin de ser els darrers a encapçalar a l'àmbit retributiu en relació a la resta de comunitats autònomes, perquè fem millora en relació a la qüestió de les ràtios, molt rellevant, perquè fa una aposta molt decidida per millorar la situació de l'escola inclusiva, i també, ho hem dit, per extendre aquestes millores en el conjunt dels professionals docents, del PAS, del PAES i, per tant, de tota la comunitat educativa. Ho hem dit moltes vegades, en el nostre sistema educatiu, si un infant del nostre país fracassa, fracassem tots com a societat. I si un infant progressa, progressem tots com a societat. I som molt conscients de la feina que teniu encomanada als professionals de la docència. I és per això que avui volíem significar aquest acord, un acord amb un import global d'aquests 2.000...
I aquests detalls que ja hem donat amb aquestes xifres, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que està exercint també com a conseller d'Educació en funcions, perquè recordo que la consellera d'Educació està de baixa mèdica, parla d'acord de país, diu que l'han firmat amb els sindicats majoritaris del país, jo afegeixo que no de l'ensenyament, i diu que és un acord històric. No firma l'USTEC, que és el sindicat majoritari a l'educació. La seva portaveu és la Yolanda Segura. Yolanda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
L'USTEC no hi és en aquest acord. Per què l'USTEC no firma aquest acord?
Bé, doncs perquè és un acord absolutament insuficient en la seva globalitat. No volem parlar només de salaris, sinó també en altres punts importants, com seria el desplegament del model d'escola inclusiva, i que allà on s'ha avançat més és en totes aquelles qüestions que no requereixen una gran inversió econòmica, però en canvi allà on s'havia de fer una clara aposta, no?, d'augment de pressupost, doncs en aquestes qüestions hem quedat amb unes propostes molt de mínims que per nosaltres no és suficient, i que a més a més tenim la ferma convicció de que haguéssim pogut aconseguir una millor proposta si haguéssim continuat mantenint la unitat sindical, si haguéssim continuat escoltant la veu del col·lectiu que massivament ens estava demanant revertir una situació d'injustícia salarial que portem arrossegant des de fa molts anys, i a més a més recursos per poder atendre l'alumnat com aquest alumnat necessita, no?, tot l'alumnat, perquè no només és que tot l'alumnat tingui cabuda en els centres educatius, no?, ordinaris, sinó que a més pugui participar i pugui progressar en igualtat de condicions. I això ara, amb aquesta proposta, això no s'assegura.
Diu, haguéssim pogut aconseguir. Per tant, vol dir que ja no ho aconseguiran? És a dir, dona per impossible aconseguir un millor acord?
No. Nosaltres no donem per impossible res, perquè evidentment no pensem desconvocar les vagues que tenim anunciades per la setmana que ve. Les tirarem endavant amb les altres dues forces sindicals que tampoc han volgut signar per ser un acord insuficient. I seguirem. El que hem de tenir molt clar és que la pau social no està assegurada, ja ho diem molt clar, i nosaltres volem arrencar millores reals per tot el col·lectiu, que realment atenguin a les necessitats tant de les persones treballadores com les necessitats de l'alumnat.
Esteu decebuts amb els altres sindicats que sí que firmen l'acord, o ho enteneu, les seves raons?
Ni decebuts ni... És que realment nosaltres... Ja sospitàvem que això podria arribar a passar en algun moment, perquè de fet ja ens ho havien traslladat, però pensàvem que potser seríem més ambiciosos també i podríem mantenir aquesta unitat sindical i arrencar alguna millora, no?, tant en el tema de la inclusiva, o almenys com a USTEC, en el tema de la inclusiva com en el tema salarial. Eh? De fet, l'última reunió que vam fer nosaltres, USTEC, amb la conselleria, perquè sí que volem deixar molt clar que USTEC hem estat sempre disposats a negociar, no ens hem aixecat mai de la mesa de negociació i hem anat amb actitud propositiva en totes les negociacions, i que gran part de les coses que s'han incorporat en aquest acord, per no dir la majoria, és aportació nostra, malgrat, doncs, encara haguéssim pogut arribar més lluny, que considerem que una negociació és una estira i arronsa, però ha sigut més arronsa que estira, i, per tant, evidentment, no, el que ha acabat sent que ha sigut una proposta tancada no és el que nosaltres haguéssim volgut. Nosaltres estàvem disposats a seguir negociant. Se'ns va dir que la setmana passada, al llarg de la setmana, se'ns tornaria a convocar per fer una nova proposta de millora salarial, perquè ja consideraven que la del divendres era insuficient i estàvem parlant de 180 euros mensuals bruts. En 4 anys, també, despleguen 4 anys. I l'únic que han fet és augmentar 20 eurets aquest complement específic. Però, a més, sense possibilitat de continuar negociant. Per tant, els que ens han aixecat en la negociació i han tancat la negociació ha sigut l'administració i, a més, han pactat, diguéssim, de sota mà amb aquestes dues organitzacions sindicals. Home, la veritat és que el sentiment, diguéssim, de decepció sí que hi és, malgrat, malauradament, una cosa que podíem esperar.
Em queden 4 minuts per arribar a les 4, ja haig d'acomiadar, però la Júlia em sembla que li vol fer una pregunta a la Joan de Segura, portaveu de l'USTEC. Júlia.
Sí, molt ràpid. D'una banda, entenc pel que està dient que la vaga, el seu sindicat la manté i que, per tant, després es tornarà en aquesta negociació, com a mínim això li demanen al govern, i de l'altra, em sembla que van plantejar una consulta al professorat a través de les pròpies plataformes de les que compteu. Aquest acord, voleu sotmetre'l amb aquesta consulta o no, o esperareu que hi hagi un acord amb aquest sindicat, diguéssim, amb l'USTEC?
Doncs a veure, ara tenim el dubte, perquè evidentment, ja sap, mira, tenim molt clar que aquest acord, aquesta proposta és insuficient i que el col·lectiu dirà que no, ho tenim molt clar, però ja tenim el dubte de si materialitzar aquest no i que es vegi que el col·lectiu està en contra o ja no val la pena ni tirar-la endavant, perquè ells mateixos saben que aquesta proposta és insuficient perquè han fet tots els moviments haguts i per haver perquè no, per signar abans que tiréssim endavant aquesta consulta. Perquè saben perfectament que el col·lectiu, aquesta proposta, la resposta del col·lectiu ha estat un no com una casa de pagès. Per tant, estem amb aquest dubte de què fer i ho hem de debatre. I també una mica veure també que ara, diguéssim, després del que ha passat aquest matí i tota la escenificació, a més que s'ha fet, que ha semblat un teatre, no?, perquè ja estava tot pactat des de fa dies entre les organitzacions sindicals i el govern, deixant fora la veu majoritària del col·lectiu, que som l'USTEC, i a més el col·lectiu organitzat, no?, i totes les... Fins i tot us direm que nosaltres vam recollir 50.000 signatures que no han volgut ni recollir. En fi, han signat un acord amb un 20% de la representació de la mesa, deixant a fora les forces sindicals majoritàries. Jo us vull dir que USTEC som el sindicat majoritari infantil, primària i secundària. No, aquí les eleccions no es fan per cossos, es fan en general. Nosaltres som el sindicat majoritari, però evidentment també hem deixat fora Aspet, que també és el segon, no? I ens ha deixat a fora CGT. I entre tots fem el 80% de la representació de la mesa i del col·lectiu. Per tant, si ells consideren que això és un acord de país, home, un acord de país amb el 20% de representativitat, sincerament, no sé on el veuen. Això és un acord de mínims, absolutament. És un acord vergonyós. I hagués pogut ser un acord històric si haguéssim entrat a negociar més i millor.
Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Molt bona tarda a vosaltres.
Us queda un minut, no sé si voleu fer alguna cosa, però queda clar que pau social veurem després, perquè és evident que s'ha trencat aquesta unanimitat entre els sindicats, però és veritat que el 80% queda fora. A veure...
A veure, jo soc una gran defensora de l'escola pública, a més els meus fills ja hi van, i crec que al final s'ha de trobar les, no, aquest acord entre, sobretot entre els docents, perquè al final trobin també aquesta tranquil·litat, perquè al final també repercuteix, no? Evidentment són, crec que són professionals excel·lents, i sap greu, no?, veure tota aquesta disputa, perquè al final tothom ho està passant malament i al final tots volem el millor per ells i per l'alumnat, i tant de bo puguin trobar aquest punt d'equilibri.
Costa molt en aquest govern arribar a veritables acords, per molt que ho tituli acord de país. Això no és un acord de país, com tampoc estàvem parlant d'un finançament singular, com tampoc és el govern de tothom.
No, només afegir això, que crec que és interessant veure què és el que fa ara l'USTE, com li preguntava, no? De dir, bé, la vaga es manté, jo crec que és una vaga que supera en aquest cas els sindicats i que, per tant, crec que encara pot tenir èxit tot i aquest acord, i després veure també si volen fer aquesta consulta al professorat per tenir més arguments o si desisteixen perquè creuen que la poden acceptar.
Doncs veurem, ja veieu que els pròxims dies haurem de continuar pendents de quina és la situació a l'ensenyament a Catalunya. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Fagema, gràcies a tots tres.
Gràcies, bona tarda.
20 segons i seran les 4, 20 segons i saludem el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.